Zinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I a l'equip OA. I a l'equip OA, que com tots sabeu, ja, perquè ja fa bastant de temps que tombem per aquí, està format pel Toni Olivella, que és l'home que porta els comandaments, allò, comandante jefe, el Marc Pujol, que també ajuda amb tot això dels comandaments i aquestes coses, i que per tant és el subcomandante, i l'almirall Goretti Martínez, que porta tot el tema de les internets i coses d'aquestes. Perquè aquest programa té tres vessants. Una vessant és que vosaltres ara sentiu tot el programa. Un altre vessant és que vulgueu consultar aquest programa, el que parlem aquesta setmana, aneu a la pàgina web de Vilafranca, de Ràdio Televisió Vilafranca. Allà veureu que estan posades les efemèrides, poseu el dia que voleu, el dia d'avui, i veureu que surt i que podreu sentir el que avui, doncs, explicarem el dia corresponent. I finalment allò de dir, ostres, però jo el dia del meu cumpleaños em sembla que va ser el dia que el tal... Doncs també aneu allà i ho podeu anar buscant. Per tant, ens belluguem amb aquestes efemèrides, aquests records de la història que jo modestament intento explicar. I comencem sempre amb una cançó que parla d'això, de recordar, del fet de recordar, dels records, siguin d'un tipus o d'un altre. Avui hem triat una cançó de Carlos Arturo que porta per nom Evocación. Evidentment no és de història, però Evocación. Evoquem coses, recordem.
Muchas gracias, viejo amor, por haberme hecho feliz en los días que nos quisimos. Hoy que evoco tu querer, quisiera volverte a ver y de nuevo estar contigo. Cuánto diera, viejo amor, tenerte de nuevo en mí, aunque sea por un instante. Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. Lo cierto es que un viejo amor nunca se olvida. Él vive en ti y vive en mí toda la vida. Cuánto dirá viejo amor tenerte de nuevo en mí, aunque sea por un instante. Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. Muchas gracias, viejo amor, por haberme hecho feliz en los días que nos quisimos. Hoy que evoco tu querer, quisiera volverte a ver y de nuevo estar contigo. Cuánto diera, viejo amor, tenerte de nuevo en mí, aunque sea por un instante. Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. Lo cierto es que un viejo amor nunca se olvida. Él vive en ti y vive en mí toda la vida. Cuánto diera, viejo amor, tenerte de nuevo en mí, aunque sea por un instante. Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte.
28 de juny de 1958, el dia que el Brasil guanya a Suècia el campionat del món, convertint-se en la primera selecció americana que guanya aquesta Copa del Món i portant a les primeres pàgines de tots els diaris a un nou fenomen d'això del futbol, el senyor Pelé. Centrem-nos de moment amb el senyor Pelé, que era fill de Maria Celeste Arantes i Joao Ramos do Nascimento, més conegut com Dondinho, perquè havia jugat a l'Atlètic Mineiro, el que passa que la seva carrera, que sembla que era bastant prometedora, algun defensa d'aquells una mica poc escrupolós es va carregar els lligaments de la cama dreta i el noi, doncs el senyor aquell va quedar absolutament. Per això, en la casa d'en Pelé, a casa d'aquest Joao Ramos do Nascimento, el maracanazo de la Copa Mundial de Futbol, quan Brasil va estar a punt de guanyar la Copa, de guanyar la Copa a través d'un partit que jugaven contra Uruguai, Uruguai els va derrotar a l'estadi de Maracanà per 1-2, el que es va dir el maracanazo, i el pare del Pelé va tenir un gran disgust i el fill li va prometre que ell faria futbolista i guanyaria el títol aquell. I, de fet, va començar a fer-ho creant un equip, l'Ameriquinha, que amb els amics del barri, que llavors feien campionats a la ciutat, es va fer un campionat a la ciutat aquesta de Minas Gerais, ells van guanyar, i de fet d'allà va passar, el va fitxar l'equip del seu pare, aquell Atlético Mineiro, però l'entrenador d'aquest equip, el Valdemar de Brito, que havia sigut jugador internacional i coneixia molt el seu pare, va dir, hosti, aquest nano val la pena que ho millorem, que no cal que vagi a treballar a la fàbrica de sabates aquesta on te l'heu posat a treballar, que es dediqui al futbol, i va aconseguir que el fitxés el Santos de São Paulo, és a dir, que va passar ja a una capital, va pujar de nivell. Allà hi va estar un temps, però el van deixar les categories inferiors, perquè era molt primet i era molt així com un cerilla, per dir-ho d'alguna manera, i per tant van dedicar durant 2 o 3 anys a millorar-li la condició física i a fer el... I va aconseguir debutar, però el primer partit es veu que va perdre i va fallar un penal, i quan va fallar el penal va dir que aquell es volia retirar. Bueno, però de totes maneres el van convèncer i finalment el 7 de setembre de 1956, només amb 15 anys, va debutar a l'equip oficial enfront del Cubatao, marcant un gol i convertint-se en el màxim golejador d'aquella temporada. Però, clar, ell era conegut a l'àmbit de São Paulo, no al Brasil. Però aleshores, com que s'estava promocionant tot això del Brasil, es va fer a Maracanà, a Rio de Janeiro, vaja, la capital, es va fer una mena de campionat, un torneig entre equips brasilenys i europeus. I allà que va anar el Santos, on ja hi estava el Pelé. En el primer partit contra els belenenses de Portugal, ja el Pelé va marcar 3 gols. Després van jugar contra el Dinamo de Iugoslàvia i va marcar també un gol. I això va fer que el seleccionador nacional, l'entrenador del Brasil, Vicente Feola, es fixés amb ell i el convoqués. I el convoqués, i de fet, el 7 de juliol de 1957 va debutar contra Argentina, a Maracanà, perdent. Però 3 dies després van tornar a repetir el partit i va marcar Pelé un dels gols i van tornar a guanyar, aquesta vegada van guanyar Argentina. Per tant, el que va fer el Víctor Feola va ser convocar el 1958 a la Copa del Món de Suècia. Però llavors, perquè va haver de desplaçar el que hi havia, Luisinho, que era una mena d'ídol de l'equip del Corinthians, i el Corinthians va dir, va, fem un partit amb la selecció i tal. I llavors un defensa, que es veu que li devia tenir mania, no ho sé, Ari Clemente, li va fer una entrada d'aquelles que dius... i el va lesionar. Però l'entrenador, el Vicente Feola, va dir, bueno, és igual, encara que estiguis lesionat, vens cap a Suècia, mentrestant et farem una teràpia a base de tovalloles bullents aquí al genoll i tal. I va començar el campionat del món sense ell. Ell estava de suplent. Brasil va guanyar Àustria per 3-0. El segon partit contra Anglaterra ja van tenir més problemes i només van aconseguir empatar. I el darrer partit de la fase, que jugava a Göteborg, el Pelé va jugar contra la URSS del Yashin i va guanyar per 2-0 i ell va fer un gol. Ajudat per Garrincha, tot s'ha de dir, però va fer un gol. I van passar a quarts de final. A quarts de final, davant de Gales, el Pelé va fer el gol de la victòria, un gol que va rebre la pilota allò d'espaldes a la porteria, que en diuen, va fer allò, va baixar la pilota, pam, i va fer gol, i per tant ja es va convertir una mica en l'heroi. I arriben a semifinal. I a semifinals, a Suècia jugaven, recordo, lluita contra França, la França de Copa, de Fontaine i tots aquests, i el Brasil guanya per 5-2 amb ni més ni menys que 3 gols d'Edson Arantes do Nascimento Pelé. amb la qual cosa el noi ja és com una mica la figura. I arriba el dia, tal dia com avui, el 28 de juny de 1958, que Brasil juga la final contra Suècia. Comencen amb un gol dels suecs, malament, però ràpidament el Babà contrarresta i fa un gol de Brasil, ja estem 1-1. El Pelé, llavors, en aquell moment, tira un xut al pal, i me cago en dena. El Babà torna a marcar, ja anem 2-1 a favor de Brasil, i comença la segona part. A la segona part, el Pelé marca un gol d'aquells que, bueno, que aixeca tot l'estadi, li fa un globo al porter i gol. Brasil puja 4-1, Suècia aconsegueix el 4-2 i al final arriba l'apoteosis. El Pelé, amb un gol que s'ha vist 70.000 vegades per televisió, supera les dos defenses suecs, passant-los i la pilota per sobre, i al final, d'un cop de cap, supera el porter i entra a la xarxa fent el 5-2, que serà, com deia, aquest títol del Brasil. I com que hem parlat del Brasil, buscant una cançó, jo em va quedar gravada, quan vaig veure la pel·lícula aquella, Un home i una femme, un hombre i una mujer, em va quedar gravat que al mig de la pel·lícula hi ha una cançó que és una samba, que es diu Samba Sarabá. I vaig pensar, aquí l'haig de posar, haig de buscar gent que li agradi, i veureu com és una cançó absolutament preciosa. De la versió original de Un home i una femme, Samba Sarabá.
Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Une samba sans tristesse, c'est aimer une femme qui ne serait que belle. Ce sont les propres paroles de Vinicius de Moraes, poète et diplomate, auteur de cette chanson, et comme il le dit lui-même, le blanc le plus noir du Brésil. Moi qui suis peut-être le français le plus brésilien de France, j'aimerais vous parler de mon amour de la samba, comme un amoureux qui n'osant pas parler à celle qu'il aime, en parlerait à tous ceux qu'il rencontre. J'en connais que la chanson incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. Juan Gilberto, Carlos Lira, Dorival Caymmi, Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell, qui a fait la musique de cette chanson et de tant d'autres. Vous avez mon salut. Ce soir, je voudrais boire jusqu'à l'ivresse, pour mieux délirer sur tous ceux que grâce à vous j'ai découvert et qui ont fait de la samba ce qu'elle est. Saraba, Peshinging, Noël Rosa, Dolores Durand, Silvio Montero, et tant d'autres. Et tous ceux qui viennent, et du Lobo, et mes amis qui sont avec moi ce soir. Baden, bien sûr, Ico, Osvaldo, Vigi, Oscar, Nicolino, Milton, Saraba. Tout cela qui font qu'il est un mot que plus jamais je ne pourrais prononcer sans frissonner. Un mot qui secoue tout un peuple en le faisant chanter. Les mains levées au ciel, samba. On m'a dit qu'elle venait de Bahia, qu'elle doit son rythme et sa poésie à des siècles de danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur.
Vint-i-nou de juny de 1956. El dia que la senyora Marilyn Monroe es casa amb l'escriptor i dramaturg Arthur Miller. Però nosaltres ens centrarem bàsicament amb la senyora Marilyn Monroe, més coneguda des del moment de néixer com a Norma Jane Baker. Norma Jane Baker és la tercera filla d'una senyora amb molts problemes, Gladys Pearl Baker, que, bueno, té diverses parelles sentimentals, té fills amb un i fills amb l'altre, mentre treballa de talladora de negatius a la companyia de cine RKO. Però és una dona que té absolutament molts problemes emocionals, molt desequilibrada, i fa que la Marilyn, encara Norma, llavors, en aquell moment, sigui donada en adopció entre les 6 setmanes, quan ja veuen que la mare no es pot fer càrrec d'aquella nena, i els 7 anys, sigui donada diverses vegades amb adopció. Als 7 anys sembla que la dona passa una mica una tendència... Bueno, passa una bona època, i les autoritats tornen a donar la nena a la mare. La mare se l'emporta a casa seva, però no passa ni un any que ha de ser internada en un centre psiquiàtric per tendències suïcides i la deixen sota la tutela de la família Bolender, uns veïns de l'àvia, és a dir, de la mare de la seva mare. Fins que als 12 anys se'n va a viure amb una tia d'aquesta àvia que l'ha adoptat, la Edita Ann Lover, que li farà de mare adoptiva, de fet. Als 16 anys, aquesta mare adoptiva, segurament ja farta de tot això, li aconsella que es casi. I ella coneix un noi, el Jim Dougherty, de 21 anys, que treballa en una fàbrica d'avions, i es casen. Esclata la Segona Guerra Mundial i el seu marit, com a expert en aviació, ha d'anar a diversos llocs a ajudar l'armada, a ajudar l'aviació nord-americana. Van a una base i allà ja hi ha alguns escàndols perquè ella es passeja per allà provocant i totes aquestes històries. Quan l'envien a Austràlia, ella què fa? Torna amb la família del seu marit, se'n va amb la família del seu marit i amb la sogra, entren totes dues a treballar en una fàbrica de paracaigudes. I aquí comença el primer cop de sort de la futura Marilyn Monroe. La retraten a la feina, fan un reportatge sobre com se alcen los paracaídas amb una revista de l'exèrcit, el fotògraf Henrik Manukian, la veu i diu, carai, escolta, nena, tu hauries de fer, la recomana amb una agència de models, la Blue Book, i evidentment allà diuen que sí, que l'agafen i que va molt bé i tot això, i la 20th Century Fox s'interessa per ella i la contracta i li posen ja el nom de Marilyn Monroe. Per tant, a partir d'aquí ja podríem parlar, de fet, de Marilyn Monroe. L'agència de models fa lo possible i lo impossible per promocionar-la, i finalment la Fox li concedeix una prova, li ofereix que fer una prova de càmeres, i el Darry Sanook, el president de la Fox, la contracta, no sense dir-li que abans que s'ha de divorciar del seu marit, d'aquell aviador, i evidentment ell es divorça. Estarà durant un any fent papers menors, però no té transcendència, i decideix tornar a fer de model, i aleshores es dedica a anar a les festes privades de productors, on en coneix algun, i concretament en Joe Schenck li ofereix un contracte a la Columbia, i allà aconsegueix un primer paper en una pel·lícula on treballa i canta, però l'estudi no li renou el contracte, contracte i es queda sense feina. Per tant, torna a fer de model i accepta, doncs, posar pel calendari Pirelli, que surten les senyores despullades, i això suposarà per ella un impuls de la seva carrera, fent que un productor adinerat, Johnny Hyde, la protegeixi i li aconsegueixi un paper a la pel·lícula de John Huston, La jungla de l'asfalto, i també un paper secundari a Tot sobre Eva, i això fa que Darry Sanook, el director de la Fox, li ofereixi un nou contracte, que ara ja és un contracte fix. Obté alguns papers interessants, però la companyia ràpidament ja veu que aquella noia, doncs, ha d'anar per altres bandes, i la recondueix cap a papers de comèdia lleugera, No estem casats, on amb la Ginger Rogers, o Em sento rejuvenir, del Howard Hawks. Però hi ha un intent de promocionar-la, i fan una pel·lícula que no és, és de fet una pel·lícula de misteri, Niàgara, perquè veuen encara amb ella algunes de l'Henry Hathaway. I a continuació, però ja ho veuen que no, que han d'anar més cap a la frivolitat, i la següent pel·lícula que farà l'any 1953 serà Els senyors les prefereixen rosses. I això la portarà a la portada de la revista Life i tot això. Però, de totes maneres, ella crea una productora pròpia, que l'any 1955 fa, la 54, perdó, fa la pel·lícula Riu sense retorn, i que la potencia i li permet després fer les pel·lícules Bus Stop, El príncep i la corista, i és quan coneix l'Henry Miller, amb qui es casarà, com dèiem al començament, el 29 de juny de 1956, i qui li escriurà el guió de la seva última pel·lícula, Vides rebels. Abans, però, com que està rodant una pel·lícula amb Yves Montand, que es diu El multimilionari, i tots dos tenen un rotllo, el 1961, a la parella formada per Arthur Miller i Marilyn Monroe es divorcia, i ell al cap d'un any ha d'ingressar en una clínica per depressió, i bé, després vindrà tota la història dels 7 dies abandonant el rodatge per anar al cumpleanys del president Kennedy, i que el dia 5 d'agost de 1962, a les 3:30 de la matinada, quan arribi la minyona, la trobarà despullada i morta a sobre del llit, en unes circumstàncies, si més no, complicades o misterioses. I com que la Marilyn Monroe va fer aquesta pel·lícula El río sin retorno, i allà hi cantava una cançó que no és de les que estem acostumades, allò aquelles que estem acostumades a sentir-li, ens sembla que es mereix una dona que va intentar ser actriu, una altra cosa és que ho aconseguís o no, es mereix aquest homenatge de quan canta a la pel·lícula Río sin retorno el tema central. Río sin retorno, Marilyn Monroe.
If you listen, you can hear it call. Whalerie,
whalerie.
There is a river called the River of No Return. Sometimes it's peaceful, and sometimes wild and free. Love is a traveler on the river of no return, swept on forever to be lost in the stormy sea.
Whalerie,
call, come to me.
No return, no return.
I lost my love on the river, and forever my heart will yearn. Gone, gone forever down the river of no return.
30 de juny de 1927, el dia que a Espanya es crea el monopoli estatal de petroli que portarà per nom Companyia Arrendatària del Monopolio de Petrolios Societat Anònima, que s'agafarà l'acrònim CAMSA. Hem de recular i hem de veure que, acabada la Primera Guerra Mundial, quan s'acaba la Primera Guerra Mundial, tothom se n'adona que ha de començar a controlar els recursos energètics, així en general. I Espanya, naturalment, no és una excepció. Però el mercat energètic espanyol, el mercat del petroli espanyol, està controlat per les famoses set germanes, aquelles set companyies mundials que produeixen el 80% del petroli, que són l'Standard Oil, la Royal Dutch, la Gulf, la Texaco, la British Petroleum, el Shell, la Mobil, etc. Són aquestes set. I aquestes, doncs, majoria de capital anglosaxó, sigui d'Estats Units, sigui de Gran Bretanya. I el govern d'aquí, del Primo de Rivera, vol aprofitar o aprofita que hi ha una mica de barullo, perquè just s'ha acabat la guerra, per expropiar aquestes empreses estrangeres i crear, sota control espanyol i en presència del govern a dintre d'això, doncs crear aquesta companyia arrendatària del monopoli de petroli de Societat Anònima, aquesta CAMSA, per dir-ho així. Perquè el Primo de Rivera vol fer una política de protecció industrial d'aquí i vol posar en el centre de la indústria, doncs, aquesta empresa que reforci i que sigui al mateix temps, doncs, un motor que impulsi tota la indústria petroquímica i tal. De tota manera, i ho encarrega amb el seu ministre d'Hisenda, José Calvo Sotelo, el que després morirà com a començaments de la Guerra Civil. Bé, però la gent no s'ho acaba de creure. La gent veu amb la creació d'aquesta mena de monopoli i el fet de que aquests controlin tot el mercat una maniobra dels ministres del govern per enriquir-se, i allò de la CAMSA, companyia tal, ho tradueixen així a nivell popular com cómo acaparan millones Primo, que és el president del govern, Sotelo, que és el ministre, i Anido. Cómo acaparan millones Primo, Sotelo i Anido, CAMSA, en referència, doncs, al Miguel Primo Rivera, el dictador, al seu ministre d'Economia i al ministre de l'Ordre Públic, que era en aquells moments Martínez Anido. I, de fet, el 30 de juny de 1927, com diem, surt publicat el Real Decret amb el concurs públic que ofereixen això a les empreses que ho vulguin gestionar i que l'Estat, l'administració de l'Estat, adjudicarà. És a dir, hi ha una primera nacionalització i després una certa privatització. L'adjudicació recau, com no, en quatre grans bancs que hi ha en aquell moment, que són el Banc de Biscaia, el Banc Hispanoamericà, el Banesto i el Banco Urquijo. I, per tant, amb això tot el capital queda en mans espanyoles i l'Estat, com que té un 30% de les accions, doncs té una certa capacitat de control. Naturalment, les companyies nord-americanes no es queden de braços creuats perquè, perdoneu, entre la Shell i l'Standard Oil controlen el 80% del mercat de petroli a tot el món i comença una campanya diplomàtica contra el govern espanyol i un boicot a vendre petroli a Espanya. Però Espanya té la gran sort de que acaba de néixer la Unió de Repúbliques Soviètiques Socialistes i és l'un estat que ha quedat al marge de tota aquesta història. I, per tant, Espanya què fa? Negocia comprar petroli soviètic. Clar, les companyies aquelles no es queden tranquil·les, no es queden quietes. I li diuen amb els americans o li diuen amb els anglesos, escolta, noi, mira que aquell us està fent la pirula, se'n va cap a l'òrbita dels comunistes i tal. I llavors hi haurà maniobres que hi ha qui diu que intervindran en la caiguda de la dictadura de Primo de Rivera. Sigui com sigui, CAMSA entra en marxa, però amb l'inici de la Guerra Civil, clar, allò que s'havia privatitzat, el bàndol republicà ho expropia, ho col·lectivitza i les empreses estrangeres doncs es queden amb una mà davant i una mà darrere i això hi ha una gran tensió. Però, bueno, arriba Franco, també subvencionat, hi ha qui diu, perquè tota aquesta gent, arriba Franco, imposa l'orden, que en diríem, i comença a canviar les coses. I, de fet, el 30 de novembre de setembre de 1941 crearà l'Institut Nacional d'Indústria i aniran evolucionant en el camp del petroli fins que el 1947 es reorganitza el monopoli, perquè llavors és quan a Espanya li entra la febre de trobar petroli. Comencen a fer perforacions al Delta de l'Ebre, comencen a fer perforacions allà al mig de Castella i tal, per buscar petroli, però, evidentment, no n'acaben de trobar. I, per tant, al final, la indústria espanyola s'ha de plegar a la voluntat americana i, o la voluntat, vaja, més que americana, diguem-ne, la voluntat de les multinacionals petrolieres, i han d'anar canviant totes les coses. Per això, l'any 1986, crearan Repsol per part de l'Institut Nacional d'Hidrocarburs, que dos anys més tard es controlarà i, curiosament, tornarà a estar controlat pel banc ja fusionat, Banc Bilbao Vizcaya Argentaria i de la Caixa. Les exigències antimonopolístiques de la Comunitat Econòmica Europea faran que s'hagi de privatitzar la xarxa comercial, excepte els aeroports, i, per tant, el 1992 es comença a dissoldre la companyia arrendatària de Monopolio de Petróleo Sociedad Anónima, que s'havia fundat, com hem dit al començament, el 30 de juny de 1927. I com que si per alguna cosa és important el petroli, a part de per la indústria, naturalment, però pels que som ciutadans de peu, és important per fer funcionar el cotxe, doncs mireu, aquí us deixem uns minutets amb una cançó dels Pets que porta per títol Un cop de cotxe, gràcies a la CAMSA, gràcies a les petroleres que li subministren el combustible. Els Pets, Un cop de cotxe.
Era un matí lluent, fora l'aparcament del súper, duies el carro ple i un abric blanc. No et coneixia de res, però com si s'aturés el temps em va venir el pensament, o ara o mai. I sense pensar et vaig dir, et porto amb un cop de cotxe, i com si estigués preparat 60 segons més tard. Seies al meu costat, em dic Oriol. Vam viure força bé, el 15 del carrer Canyelles, tu treballant al verge, caix el tros. Érem tan el vestit blau que et vaig comprar. Només serà un moment, un solitari cop de cotxe. Si no has de ser per mi, no seràs.
5 a la setmana.
1 de juliol de 1808. El dia que, en el marc del primer setge a la ciutat de Saragossa, es produeix la intervenció de la que després s'anomenarà Agustina d'Aragó, que rebutja els francesos a la porta del Portillo, a canonades. Bé, Agustina d'Aragó en realitat es deia Agustina Raimunda Maria Saragossa i Domènech. Era natural de Barcelona, on va ser batejada, en concret de natural del barri de la Ribera, al carrer de Sombrerers, i era filla d'un obrer, Francesc Ramon Saragossa, i de Raimunda Domènech, tots dos naturals de Fulleda, de Lleida. Per tant, era catalana. Bueno, però aquesta noia va tenir una infància, com tots els nois van tenir. Als 17 anys es va casar amb un caporal d'artilleria, Joan Roca Vilaseca, a l'església de Santa Maria del Pi de Barcelona, i va tenir un fill, però que va morir de molt petit. El marit, des del principi, entra en tot el tema de la Guerra de la Independència i intervé a la Batalla del Bruc, i per allò, coses de la vida militar, acaben tots dos residint a Saragossa. I els francesos, quan entren aquí, doncs una de les coses que fan és assetjar Saragossa. I un bon dia, en concret a l'1 de juliol de 1808, un bon dia, l'Agustina ha de portar el menjar, perquè els hi anava així això, havies de portar el menjar amb el seu marit. Va cap allà, cap on està el seu marit i allò defensant Saragossa, però en el camí passa per la puerta del Portillo i allà veu que, bueno, tothom està, han tirat 3 o 4 bombes, tothom està mig mort i els francesos estan a punt d'entrar. Hi ha un artiller mal ferit allà amb una metxa que diu no he pogut disparar el canó, dispara'l tu, i llavors ella dispara el canó contra els francesos es pensen que s'han equivocat i que els estan fent una emboscada i, per tant, es retiren. I s'atura, doncs, per tant, aquell intent d'invasió per aquell lloc, arriben forces noves i aquelles forces noves doncs tornen a defensar la puerta aquesta del Portillo. Enterat el general Palafox, que era el jefe màxim de les tropes de Saragossa del que havia passat, la criden, la felicita i li concedeix el títol de subtinent i, bueno, tota una sèrie de coses d'aquestes que no... Però la realitat és que l'Agustina doncs està molt contenta perquè aquest nomenament com a membre del cos d'artilleria li dona dret a menjar el ranxo dels soldats, el mateix ranxo que els soldats, i per tant ja poden el seu marit i ella menjar cada dia calent gràcies a tot això. Després l'Agustina, però, li agafa gust amb tot això i, per tant, com que ella és l'anomenada artillera, doncs va anant a les coses, arriba a ser sargento, arriba a ser subtinent i defensa la ciutat davant del segon setge dels francesos, del tercer setge dels francesos, fins que el 21 de febrer de 1809, després de 2 mesos de resistir al tercer setge dels francesos, la ciutat ja no pot aguantar i es rendeix. Amb ella, naturalment, la fan presonera, però l'alliberen en un intercanvi de presoners, doncs diuen, vale, vinga. I, per tant, ella torna al bàndol espanyol, per dir-ho així, i aleshores, recordant la seva gesta i la seva lluita, la fan com si diguéssim una animadora dels exèrcits, és a dir, la passegen per tot Espanya per explicar els seus fets, per explicar el que va fer, per incitar la gent a defensar-se contra els francesos. Mentrestant, el seu marit ha mort i ella es tornarà a casar, quan passa per Ceuta, es torna a casar amb Juan Cobo de Belchite, Chita i m'espera, un terratinent d'allà, un senyor de molts possibles, i per tant ella es retira de la vida militar i tindrà fins i tot una filla que batejaran com a Carlota. Es quedarà a viure a Ceuta, allà morirà el 29 de maig de 1857, amb 71 anys, i serà enterrada al cementiri de la ciutat de Ceuta. Però el 1870, la seva ciutat, aquella que havia defensat tan bé a Saragossa, reclama les seves restes, i per tant, ella és desenterrada, la porten a Saragossa, l'enterren primer al Pilar, i des del 14 de juny de 1908 la traslladen a l'església de Nostra Senyora del Portillo, on encara està enterrada i on encara és un dels símbols més representatius de la resistència espanyola contra la invasió napoleònica. Bueno, s'ha fet una pel·lícula l'any 1950 sobre la seva vida, Lord Byron la va lloar, etc. En qualsevol cas, Agustina Raimunda Maria Saragossa i Domènech, més coneguda com Agustina d'Aragó, és un personatge que, es que agradi o no agradi, està a la nostra història. Com també, curiosament, està a la història de la música, perquè buscant cançons vam trobar una cançó de l'orquestra Wambali, no ho sé, un nom molt raro, Wambali, que porta precisament per títol Agustina d'Aragón. És una cançó d'aquelles d'embalat de festa major, però com que està dedicada a Agustina d'Aragón i nosaltres acabem d'abocar la figura d'Agustina d'Aragón, doncs aquí teniu l'orquestra Wambali i Agustina d'Aragón. De juliol de 1566, el dia que mora el... no sé com definir-lo, si l'astrònom, l'astròleg, el vident o d'això, Michel de Nostradamus. En realitat, Michel de Notre Dame. Perquè aquest noi era fill de Renier de Saint-Remy i el comerciant de gra Jaume de Notre Dame. Aquest Jaume de Notre Dame, és a dir, el seu pare, era d'origen jueu, però el pare del seu pare, és a dir, l'avi, el Guy Gassonet, com que era jueu, s'havia convertit a la religió catòlica, al catolicisme, cap allà l'any 1455, i llavors el que es feia era que, quan es feien catòlics, canviaven el nom. I ell va canviar l'avi del Nostradamus, va canviar el nom per el nom de Guy Gassonet, va canviar el nom de Guy per Pierre, i el cognom va agafar Nostradam, perquè el dia que va fer la conversió era el dia de la Mare de Déu, i va dir, doncs, bueno, de Nostradam. Per tant, aquest noi, quan neix, és Michel de Nostradam, tot i que el seu avi, doncs, fos jueu i totes aquestes coses. Als 15 anys accedeix a la Universitat d'Avinyó, perquè el jueu aquest, doncs, es guanyava molt bé la vida, va a la Universitat d'Avinyó a fer el batxillerat, mentre el papa està instal·lat allà, però ha de marxar al cap d'un any perquè es declara una epidèmia de pesta negra i la universitat tanca. Durant un temps, el 1529, fa d'aprenent d'apotecari i llavors ingressa a la Universitat de Montpellier i es doctora en Medicina. Però a les autoritats de la Universitat de Montpellier descobreixen que el noi havia fet d'apotecari, i això en aquell moment estava, era una feina explícitament vetada, es considerava que feien màgia i aquestes coses, i per tant el fan fora. Però bueno, ja amb el títol de metge, ell aconsegueix treballar de metge, però veu que es guanya millor la vida fent d'apotecari i es fa famós i ric creant una píndola rosa que teòricament protegeix contra la plaga, una mena de vacuna que, bueno, no sabem si funcionava o no funcionava. En qualsevol cas, ell es fa famós, es fa conegut, i un renaixentista de bona família el reclama a la vila francesa de Gent, on va a viure. S'hi casa, es casa allà i té dues criatures, però un dia arriba la pesta, el 1534, i la dona i els seus dos fills moren d'aquesta pesta, i ell torna a marxa d'allà i torna a viatjar. I se'n va d'ajudant amb un altre metge, el Lluís Serra, que està lluitant contra la pesta negra a Marsella, i ell, pel seu compte, a part d'ajudar-lo, doncs també, com que està a Aix-en-Provence, doncs també intenta combatre la pesta a Aix-en-Provence. El 1547 s'establirà definitivament a la vila de Salon de Provence, i allà es casarà amb una vídua rica, Anna Ponsarda, amb qui tindrà 6 fills més, i bueno, i anirà disfrutant d'aquella fortuna. Una visita a Itàlia, fa un viatge a Itàlia, i allà coneix, diguem-ne, tota la, jo en diria ocultisme, però ara en diríem de la tota la paramedicina, per dir-ho així. I llavors opta perquè l'any 1550 llatinitza el seu nom, passa de dir-se Notre Dame a dir-se Nostradamus, perquè així ens fa més senyor, fa més raro, que és el llatí, i publica un almanac on fa profecies i fa un calendari, però clar, per evitar tota la Inquisició, perquè ja corre la Inquisició en aquell moment, doncs el que fa és fer-ho des de l'anonimat, horòscops i coses així, o sigui, intenta disfressar-ho, però allà hi va colant profecies, hi va colant anuncis de coses. Cada any fa un llibre, la cosa té bastant èxit, entre la noblesa, naturalment, i per cada volum porta 100 quadernes, i llavors aquests llibres s'anomenen centúries. Però per evitar el fanatisme religiós, ell fa jocs de paraules, utilitza llenguatges com el grec clàssic, o l'italià, o el provençal, i tot això, no? I al final, aquest llibre, aquests quartets reunits en un llibre, que es reuneix en un gran llibre, que es diu Les profecies, que uns el tenen per ser una cosa diabòlica, i uns altres, doncs, perquè és una cosa com a molt científica, allò està dividit. Però ell té la sort de que la dona del rei, d'Enric II, la Caterina de Medicis, coneix el llibre, s'enamora del llibre i és una gran admiradora seva, per tant, el protegeix i no hi ha cap mena de problema. A més a més, ell també posa coses dintre dels llibres, al·lusions al rei, indirectes, i ella doncs diu que això... I al final acaba nomenant-lo conseller del seu marit i metge de capçalera del seu marit. Però ell no acaba d'estar del tot tranquil, i el 1556 viatja a Itàlia, va veure el papa Pau IV i li pregunta: escolta, jo tot això que faig d'aquestes profecies i tal, això em pot venir la Inquisició i em pot fotre la foguera? I l'altre li diu: no, home, no, només passaria això si per fer aquestes prediccions tu com les fas? No, perquè tinc visions, tinc no sé què. No, llavors res, si fessis màgia sí que et podrien venir d'això. Per tant, ell se'n torna cap al seu país i estarà 10 anys la mar de tranquil anar publicant les seves profecies, anar editant les seves profecies, fins que el 1566, la nit de l'1 de juliol, parla amb el seu secretari, Jean de Chavigny, i li diu: escolta, demà quan arribis no em trobaràs viu. I efectivament, l'endemà al dematí, quan el secretari va despertar-lo, el troba mort a terra al costat del llit, i per tant donem com a dada de la seva mort avui, el 2 de juliol de 1566. Aquell Michel de Notre Dame, de Nostradamus, que tant dona de parlar amb les seves profecies. I acabem amb una cançó, i com que hem parlat de profecies, hem parlat de Nostradamus, doncs busquem una cançó que ens parli del futur, i amb l'equip habitual, amb el Toni Olivella, amb el Marc Pujol i la Goretti i un servidor que us parla, el Francesc Morgades, hem consensuat acomiadar el programa d'avui amb una cançó de Sant Josex, una que porta per títol Futur incert. El nostre, en principi, no ho és. La setmana que ve tornarem a estar aquí. La setmana que ve tornarem a agafar 5 efemèrides més, corresponents als dies aquells, i intentarem explicar-vos-les i, a més, endolcir-les una mica amb un toc de música. Així que, fins la setmana vinent, el 5 a la setmana, us deixem amb Futur incert, Sant Josex.
descobrir, no vull decidir i perdre aquest moment. Just abans de començar, la boira es pot palpar. Jo vull perdre el fil en un full de somni. Ja no em va la realitat, la llum és a desgrat, les cares de la gent en un mar de dubtes. Jo ja no vull pensar, jo ja no vull lluitar, vull fondre'm amb el llit, escoltar la pluja. Aquí i viure com abans al marge d'un camí, veient com passa el temps. I ara vull estar arran de terra, ja no em va la realitat, la llum és a desgrat, les cares de la gent. Jo ja no vull pensar, jo ja no vull lluitar, vull fondre'm amb el llit i escoltar la pluja.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.